I si parlem amb el veí del segon, la independència explicada als indecisos és el títol del llibre del vicepresident de Tallers per la Llengua i d'Òmnium Cultural Sabadell, David Vila, per parlar sobre aquesta obra i els insegurs que hi ha respecte a la independència. Ens acompanya l'autor del text. Bona tarda i benvingut a Quat.cat, David.
Hola, molt bona tarda.
Hi ha moltes persones indecises respecte a la independència?
Sí, jo crec que sí. De fet, les enquestes assenyalen això, que hi ha una part de població molt important que sembla que està a favor de la independència, hi ha una part que també s'ha de tenir en compte que hi està clarament en contra, però entremig doncs, sembla que hi ha un gruix de gent que va ballant i que no acaba de tenir clar i que rep inputs potser contradictoris de vegades en funció del mitjà de comunicació que segueix, doncs veu que amb la independència tindrem unes coses o veu unes altres. I aquests indecisos que no acaben de saber què fer i que si tenen la papereta a la mà doncs potser hauran de prendre la decisió, doncs són els que volem acabar d'empènyer cap al sí.
Per què s'ha format aquest grup d'indecisos o persones insegures sobre la independència?
Home, un procés independentista, és a dir, un procés que vol crear un nou estat, sempre genera molts dubtes, no? Fins i tot en la gent absolutament convençuda pot pensar, sí, però ens en sortirem en un escenari d'independència política. Per tant, l'independentisme ha crescut molt en els darrers anys, moltíssim, cada vegada hi ha hagut més gent que abans preferia altres opcions polítiques, d'encaix fins i tot de Catalunya dins d'Espanya, i que ara han vist que són inviables i estan optant per la independència, però molts d'aquests que estan movent-se no acaben de decidir-se del tot, val? És a dir, veuen que tal com van les coses no pot ser, però tampoc no acaben de tenir clar que realment la independència hi puguem sortir guanyant tots, no? com ha de ser. Per tant, hi ha tot aquest gruix d'indecisos que, de fet, en qualsevol procés d'arreu del món, els indecisos són els que acaben decidint el sí o el no, no? És el que ha passat sempre en tots els referèndums. Per tant, són una part de la població molt, molt, molt important.
Hi hauria algun percentatge de la població indecisa? Es podria comptabilitzar?
Jo no sóc gaire partidari de les enquestes, malgrat que les hem d'acabar agafant perquè són l'únic referent que tenim una mica en aquest sentit, no? I els resultats electorals, evidentment, però sí que sembla que el suport al sí està a prop d'arribar a la majoria, aquest 50% que cal. Hi ha enquestes que diuen clarament que és superior, d'altres que diuen que no hi acaba d'arribar, hi ha una mica de tot, depèn del posicionament que agafem, però el que està clar és que els no sé o no contesto, els sí però o els no però, són prou importants com per acabar fent decantar la balança, val? És a dir, no crec que ens haguem de centrar en aquells que són clarament contraris a la independència, perquè ells ho tenen molt clar, però aquesta gent que balla és la que és important que prengui consciència que és realment important.
Per què hem de parlar amb el veí?
De fet, hem de parlar amb tothom, no? Tots coneixem persones que el tema de la independència no l'acaben de veure clar, que potser no hi són reacis, però tenen molts dubtes. Per tant, a mi em va semblar interessant escriure un llibre molt planer, molt senzill, molt breu, sobretot, que pogués estar llegit en un quart d'hora, i que el poguéssim regalar en aquest veí del segon, per exemple, o aquella persona que coneixem, el nostre cunyat, el forner de sota casa, la de botiguera de la més enllà, és a dir, qualsevol persona que, sí, però què passarà amb les pensions, què passarà amb la Unió Europea, ens reconeixeran els altres països, tota aquesta sèrie de dubtes que surten, molt bàsics, doncs són els que intentem respondre aquí, i el llibre doncs és una eina per fer-ho.
Quins són els arguments més importants per aconseguir que aquestes persones es decantin a favor de la independència?
El que està clar és que arguments estrictament emocionals, identitaris, no funcionen, perquè hem de tenir en compte que una cosa és com et sents. De fet, les enquestes, tornant una mica a aquestes dades, diuen que aproximadament un 30% de la població de Catalunya se sent exclusivament catalana. Però, en canvi, hi ha moltes enquestes que diuen que entre un 50 i un 55% diu que votaria a favor. Per tant, hi ha gent que també se sent molt o poc espanyola i que, en canvi, votaria a favor de la independència. Val? Per tant, centrar en temes identitaris, emocionals, no té gaire sentit. És a dir, no és això. Hem de explicar doncs, que des d'un punt de vista econòmic i sobretot des d'un punt de vista social, de crear un nou model, és on hi podem sortir guanyant tots. Personalment crec que uns nous valors, un nou model, una nova societat, que segurament no ens en sortirem tant com voldríem, però que ho podem intentar, i amb un estat que comença des de zero doncs és més fàcil que mai.
El discurs de la por de l'estat espanyol està fent crear més indecisos o més gent a favor de la independència?
D'entrada, el que hem d'entendre és que si l'estat espanyol fa servir exclusivament el discurs de la por és perquè no en té cap altre. Val? És a dir, de la mateixa manera que nosaltres, els independentistes, tenim molts arguments per justificar per què Catalunya ha de ser un estat independent o fins i tot els països catalans, l'estat espanyol no té cap mena d'argument. Per tant, només pot fer servir la por. Però la por es basa en mentides en aquests casos. No? És a dir, fa molt poc deien és que si us independitzeu no entrareu mai a la Unió Europea perquè nosaltres us vetarem. Doncs bé, ara resulta que surt la Unió Europea i comença les negociacions amb Kosovo per admetre-la independentment de què hi diguin els estats. Clar, aquest argument de la por ja ha desaparegut en els mitjans de comunicació. Ja no s'atreveixen a fer-ho servir perquè veuen que per aquí no va la cosa. Amb tots els altres passaria més o menys el mateix. Que això pot influir en molta gent? Sí, hi pot haver gent que a l'hora de la veritat pensi, ostres, vols dir que ens en sortirem econòmicament, etc. Jo crec que precisament el que hem de combatre és aquest discurs de la por, i que es pot desmuntar molt fàcilment perquè no hi ha una argumentació racional a darrere. Hi ha una sèrie de xifres, una sèrie de frases que deixen anar, però que quan rasques una mica no hi són a darrere, no hi ha res més.
Per tant, què pot posicionar els indecisos cap a la independència en aquest cas? Quins arguments serien els fonamentals perquè la gent faci aquest canvi de xip o de parer?
Home, el que tenim molt clar és que la gent està farta de la política, està farta dels polítics, per dir-ho d'alguna manera. Hem de ser capaços de fer entendre que nosaltres no volem la independència per canviar de bandera. És a dir, jo no vull que desaparegui la bandera espanyola de l'Ajuntament, hi hagi una senyera i ja està, i no passi res més. Per fer això no cal fer tant rebombori, no? És a dir, per canviar una bandera per una altra. El que volem explicar és que amb un nou estat el que crearem també és un nou model de societat, o que almenys ho intentarem. I aquest argument és el que pot resultar més atractiu per la gent. La gent que està tan cansada d'aquesta classe política i d'aquestes dinàmiques burocràtiques, etc., doncs cal fer un tomb en aquest sentit i explicar, si construïm un estat des de zero, evidentment que ens podem equivocar moltíssim, però segurament moltes coses les farem millor perquè hem vist com no s'han de fer, no? Per tant, crear un estat més adequat a les necessitats reals dels ciutadans penso que és un bon al·licient perquè la gent s'hi acabi de cantar, no?
I quines serien aquestes necessitats?
De tot tipus, és a dir, des de, per exemple, les infraestructures, per dir-ne alguna. L'estat espanyol té una estructura radial. Totes les infraestructures les han fet sempre pensant en un centre i a partir d'aquí projecten cap a la resta del territori. Això entra en contradicció amb els interessos econòmics del propi estat espanyol. Si l'estat espanyol hagués actuat amb voluntat global, hauria prioritzat tota la xarxa de comunicació del que és l'eix mediterrani, val? Des de sempre, des del primer dia. I en canvi, a dia d'avui encara no hi ha, per exemple, el tren d'alta velocitat que recorri aquest territori, no? I sí que n'hi ha passant per determinades poblacions de pocs milers d'habitants on no hi para mai ningú, on no hi baixa mai ningú. Per tant, infraestructures, doncs, és una cosa que ens pot influir directament. Destinar els nostres recursos a fer infraestructures que realment satisfacin les nostres necessitats, doncs, és una bona manera. I, evidentment, doncs, el fet que tots els recursos que es generin a Catalunya s'inverteixin aquí implica que, encara que es fes tan malament com s'està fent ara, o tan bé, això ja no hi entro, tindríem molts més recursos. Val? És que hi haurà corrupció, diu molta gent igualment, és que continuaran malversant-se fons, possiblement. Però el que és important tenir en compte és que, com que hi haurà molts més diners, segur que revertirà tot molt més en les polítiques socials, que són les que en el fons acaben sent decisives, no?
Perfecte, doncs David Vila, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest llibre sobre la independència.
A vosaltres, moltes gràcies.